Escoltes a mig matí.
I a mig matí encetem opinions com cada dilluns. Així que saludem els nostres tertulians. Miquel Quintana, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia i esperant la pluja.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com esteu?
Bé. Home, pues de moment bé.
Bé, sí, sí. Bé.
Esperem el canvi de clima i aviam si realment el que pronostiquen serà veritat o no serà veritat.
Els catalans diem anar fent, eh? Anar, sí. Fent,
anar fent. Anar fent,
anar fent. Vol dir que estem bé, però que podríem estar millor.
Exactament.
Però també podríem estar pitjor, així és que, mira, i qui no es conforma és perquè no vol.
Perquè no vol.
Exacte. A mi vindre l'emissora cada dia en surt més car de gasoil, eh?
I tant, no m'estranya. Amb aquests preus que tenim, doncs, de tot.
I espera't encara, eh?
Sí, sí, espera't.
Encara no s'ha acabat, això.
És que jo no sé com no et quedes ja a viure aquí, Antoni.
Clar.
No.
Ui.
No. No. A l'estiu s'està molt bé a Roda Barà, les coses com siguin. Però jo visc a una ciutat molt agradable. Molt,
però després
molt,
no et queixis que aquí a Roda Barà els ciutadans no els deixen fer res, com vas dir el dia
bueno, Sant Maria. No és que no els deixen fer res. Els que no estan empadonats a Roda Barà no comptem, només comptem per...
Home, clar.
Bueno, ja està, sí.
Ja està.
Sí. No, jo, les meves queixes, jo amb el senyor alcalde d'aquí a Roda Barà me l'apareixo molt, I, en canvi, sentiment que no tinc per la senyora Colau, que és l'alcaldessa del poble d'on visc. Però, de moment, jo visc a Barcelona i amb molt de gust estic a Roda Barà.
I vas i vens, no?
Sí.
Això, que tens aquesta llibertat.
He d'anar i tornar amb el cotxe, normalment, pels horaris i per l'equipatge i tot. Però si tinguéssim més transport públic, jo seria un entusiasta de pujar i baixar amb el tren.
Sí, sí.
Tinc una hora, de casa a casa tinc una hora amb el tren i el metro. Anar i tornar el diumenge a 8 euros.
Home, però si vas a fer un aperitiu ja te'ls gastes.
No, si és que és meravellós. El transport públic és fantàstic, si és eficient.
Els de la ciutat no voleu canviar el respirar l'aire més pur a canvi de tenir un cine a 10 minuts de casa caminant. Doncs, bueno, si és això...
Una vegada la Mercedes Milà...
Ara entrem aquí en la guerra, eh? Poble-ciutat.
Sí, poble-ciutat, sí.
Una vegada la Mercedes Milà va entrevistar el Terenci Moix, quan el Terenci Moix, fumador i tal, ja estava condemnat pel càncer de pulmó i tal, i li va dir si li feia por, bueno, per la mala vida que portava, morir-se aviat de càncer o de malaltia. I ell va dir que preferia morir-se de càncer que d'avorriment. Roda de Barà, ho sento moltíssim, l'estimo molt aquest poble, però entre setmana i fora de l'estiu Roda de Barà té una animació, diguéssim, de Sant Gelada. No hi ha vida.
Bueno, home, però també es pot llegir, es pot veure a la tele, veure...
Ara, home, afortunadament...
Ara no cal anar al cine, ara tens el Netflix, l'Amazon, tens tot el que vulguis, pots veure les pel·lícules, documentals, pots veure com es reprodueixen els cocodrils per la segona cadena, pots veure el que vulguis per la
fantàstic.
Tele, i llegir també...
Octavi.
Home, i es pot caminar, i es pot anar a fer un cafè, i es pot...
Es poden
fer moltes coses,
Octavi,
home.
I amb tot el mèrit que jo li dono, i els admiro i els aplaudeixo, i procuro anar-los a veure, el grup de teatre de Roda de Barà, que s'atreveixen a fer un art noble, el anar físicament al teatre és una cosa incomparable.
Sí, és clar. Sí.
I aleshores, afortunadament, a Barcelona en aquest moment estem passant una temporada molt dolça de teatre.
Sí.
Anar a veure, per exemple, un musical com Cantando bajo la lluvia, que és fantàstic i meravellós, i sortir després del teatre a la capital i entres en un bar a prendre't una coseta...
Jo això sí que ho envejo, he de dir.
Bueno, la setmana passada vam anar a veure La Cubana, els de Roda.
Meravellós. I vau ser ben rebuts a casa.
Home, i tant que sí. I a més, moltes vegades anem al teatre i agafem el tren a Sant Vicenç i quan s'acaba la funció tornem. Bueno, si hem d'anar a buscar el cotxe a Sant Vicenç o a Torredembarra, sí, d'acord, però bueno,
heu de córrer per agafar el tren, perquè...
Però, bueno, aviam, la qüestió que hi hagi a Barcelona hi hagi molts cinemes i molts teatres ve de fa molts anys.
Sí,
no els han posat abans d'ahir. aviam...
El teatre ha teatre ressuscitat recentment, eh?
Bueno, que hagi ressuscitat està bé. Construït de fa molts anys, alguns.
Sí, sí, sí.
Però, clar, per què? Perquè s'ha vet tot per de cara a la gran ciutat. I el poble, doncs, el poble s'ha quedat enrere. Hi ha grans ciutats o ciutats que no són capitals com Barcelona, que també tenen els seus teatres, les seves activitats. Sí. No sé, Terrassa mateix. Terrassa mateix, vés-te'n a Terrassa, tens diversos teatres, diverses entitats, tenen el tema del jazz, tenen moltíssimes coses.
Sí, té més vida Terrassa, saps?
I clar, és una ciutat d'un quart de milió d'habitants.
Home, però estem fent unes comparacions.
Quan? Té un quart de milió d'habitants, Terrassa.
Ah, és la tercera ciutat més gran de Catalunya, amb nombre d'habitants. Però, bueno, clar, no voldràs tu que Roda de Barà tinguin tres o quatre teatres.
No cal. No. Per això els que hem escollit viure en un poble ens agrada el poble, no?
Clar, naturalment.
Si no, doncs, no haguéssim vingut aquí.
No, jo us diré una cosa.
Dic però... jo penso així.
Jo, bromes a part, tinc el cor dividit.
Em refereixo
perquè...
que la gent que ja hi ha nascut,
sí.
Doncs has nascut i és el teu lloc de naixement, a les teves arrels, sí. I perfecte. Ara, la gent que no hem nascut, que hem vingut de fora, no?
Sí.
Doncs hem escollit Roda, en aquest cas, una decisió totalment voluntària.
Sí, sí, sí.
I ja
sí,
sabíem sí. On anàvem a viure, sabíem que no hi havia transport sí. públic eficient, sabíem que no hi havia cines, que no hi havia teatres... Tot és millorable,
sí, tot és millorable.
Però siguem conscients d'on anem a viure. Abans,
naturalment.
Jo parlo també que molta gent es queixa, que a Roda no hi ha... No, però tu saps on anaves a viure, tu has escollit venir per alguna cosa a Roda. No,
sí, jo tinc la gran sort...
I llavors, quan escolto segons quines coses, la veritat és que no les entenc.
Jo tinc el cor dividit, i, per exemple, vindre a la ràdio el dilluns al dematí, doncs, moltes vegades he vingut expressament de
Barcelona. Sí, ho sabem, ho sabem.
Perquè jo me n'estimo molt a aquest poble i tal.
Però tractem molt bé aquí a la ràdio.
No, i estic molt a gust jo a Roda de Barà. I porto 46 anys, em sembla, ja que fa que tenim la casa a Roda, nosaltres. Però la casa meva segueix sent Barcelona. És un tema econòmic. Mentre
pugui pagar... De totes formes, tot és millorable.
Mentre pugui pagar el meu pis a Barcelona i la casa de Roda, jo viuré a cavall entre les dues.
Home, i tant, que tens la
sort
de poder-ho
fer. Si un dia d'escollir, doncs veurem què escolleixo.
Clar que sí.
Això tot és millorable. Vull dir, això no treu que nosaltres reivindiquem unes millores que no seria gaire difícil de que fossin possibles. Com ara, això que dèieu de les rodalies, prolongar les rodalies fins a Valls, per exemple.
El transport.
O posar en servei una altra vegada la línia Roda-Reus, que canviaria completament la fesomia de tota aquesta zona, no? Si hi hagués una altra vegada la línia Roda-Reus, vosaltres sabeu tots aquests pobles d'aquí tinguessin una connexió directa amb Reus?
A mi m'encantes, Octavi, perquè nosaltres parlem uns temes i tu treus el tema que et sembla i quan et sembla tu. Però em sembla molt bé. Parlem
no,
dels trens.
Però està lligat.
Parlem dels trens, sí.
No, si no parlo dels trens, si podria ser un tramvia.
No, el tramvia no cal.
Sí que podria ser un tramvia com el trambaix del Baix Llobregat.
És la gran solució.
Un tramvia entre Sant Vicenç i Reus, passant per aquí, aprofitant la via que ja hi ha...
Tu veus, això ho veus?
Mira, sí, ho veig. Amb somnis ho veig, eh?
Amb somnis, sí.
Doncs ja està.
Amb somni tot és més fàcil.
Exacte.
Sí. Vinga, parla dels trens.
Ja que has tret
el tema, parlem-ne.
És que no, jo no parlava de trens ara, parlava d'unes millores en el transport, sí. No parlava de trens.
Sí.
No parlava de trens.
Sense perdre
ara,
el caràcter
si voleu parlar
de poble...
de trens, parlem de trens, sí, si voleu.
Sense perdre el caràcter de poble, dotar-lo d'infraestructures, sobretot de comunicació millors, això no fa mal a ningú, i... Bueno, Roda se'n beneficiaria, per exemple, Seria més ciutat dormitori, però milloraria l'economia i milloraria tot.
Roda, la Pobla...
Amb una bona comunicació amb els veïns,
Roda, la Pobla, el Callà, la Riera, el Morell, tots aquests pobles quedarien connectats amb aquesta línia,
a vegades
línia,
agafes el cotxe i vas en direcció a Valls per les carreteres d'interior, Salomó i demés. Clar, hi ha molts espais buits. Vull dir, si hi hagués una s'articulés més el territori, jo penso que sortiria guanyant. Sense perdre qualitat de vida rural,
És que aquests dies, al diari Avui, han sortit un reportatge sobre la Catalunya buidada, la gent marxa dels pobles i
existeix,
tal. Home,
sí,
esclar, és que si els estàs traient les comunicacions, o qui diu les estàs traient, les estàs reduint i retallant molt, que no tens horaris adequats i demés, doncs, és que després no ens queixem que la gent marxi dels pobles.
És que l'efecte de l'Espanya buidada, que tant es parla ara, a Catalunya encara és més evident perquè Barcelona pesa molt en població i els voltants. Però hi ha immensos espais, a la Segarra, al Priorat, hi ha immensos espais buits,
Ja, però...
Lleida mateix. Sí.
A Lleida.
Lleida és una província enorme i té molt espai, que és la seva virtut, perquè és agradable veure horitzó. És molt maco.
I el tema de la Catalunya buidada, i tant com el de l'Espanya, són dos conceptes iguals en concepte, però molt diferents. Perquè, clar, jo me'n recordo ara quan les darreres eleccions de Castilla y León, que van parlar de l'Espanya vaciada.
Sí,
però,
sí.
Clar, senyors, prenguem consciència de que Castilla y León té 1,5 milió d'habitants, tot Castilla y León, i aquí a Catalunya som a la vora 8 milions. Llavors, aquestes coses són les que fan que els pobles no es buidin o no es buidin. Quin és el problema de que els pobles aquí s'han buidat i no s'acaben d'omplir? Aviam, qui pot anar a aquell poble? Persones jubilades no tindran el que deies tu, transport públic per bellugar-se. Si són persones joves que tenen una feina important i que poden treballar des de casa, arquitectes, i etcètera, etcètera, no tenen els mitjans, els estris que els hi fan falta. Com, per exemple, tenir una bona línia de DSL, tenir una bona xarxa, tot això. Que ells arribin allà, s'instal·lin al despatx, endollin a l'ordinador i tinguin la mateixa capacitat que, per exemple, poden tenir a Barcelona. Tot això és important. I llavors, aquí ja no depèn de l'Ajuntament d'aquell poble, sinó depèn de la Generalitat i depèn, per moltes coses, el govern de l'Estat espanyol. I és així. Renfe. De qui depèn Renfe? Perquè a Catalunya només depèn els horaris. Establir l'horari. Tot el demés depenent de l'Estat espanyol.
Llavors,
hauria de ser a l'Estat espanyol que decidís ampliar aquestes línies. Ho farà? No ho sé.
Però és que a Catalunya, bueno, a Catalunya no, a Espanya, a part de les línies d'alta velocitat, que són línies de connexió radial amb Madrid, desenganyem-se és això, quines línies de ferrocarril més hi han des de fa 100 anys cap aquí? Les mateixes?
Les mateixes.
Les mateixes? Aquí a Roda, hi ha la línia de dalt i la de baix, i a tota Catalunya el mateix. No s'ha fet cap línia nova. Hi ha hagut governs que es podien haver preocupat, si més no, inclús d'instal·lar un tercer carril perquè poguessin arribar... No, doncs és que no s'ha fet absolutament res. Els governants que hi ha hagut en aquest país...
Pitjor, Octavi, aquest any es compleixen el 140 aniversari de l'arribada del tren a Roda de Barà. Jo ho dic ara per si l'Ajuntament ho sent i vol organitzar alguna cosa. 140 anys que el tren va arribar a Roda de Barà. I va arribar a Valls. Vull dir, doncs, avui la comunicació entre Roda, Valls i Barcelona és pitjor que fa 140 anys. Després van fer l'empalme a Reus. La línia de Reus ja no existeix, operativa.
Per això que ja
és el que parlem.
O sigui, hi ha la mateixa però menys encara, perquè s'ha eliminat la línia de Roda-Reus.
Exactament.
Bueno, però si és el que jo parlava, no s'han preocupat aquests
governs. I els carrilets de Girona, el carrilet de Salou a Reus, el carrilet de Tortosa a la Cava... Han desaparegut mitjans de comunicació col·lectius.
Com que no són...
Com a societat és un fracàs.
Com que no són rentables, fora.
Ah, aquí està.
I llavors els nostres impostos per què serveixen?
A veure, això és la teoria de la Mercè Sala.
Per pagar la corrupció, no?
Si no hi ha trencs, no hi ha servei. I si no hi ha servei, no hi haurà trencs. Ja està, tanca la línia.
En tot cas, parlant del tren, el ple de l'Ajuntament va aprovar el passat mes de gener, en el ple ordinari, una moció que precisament demanava això, que s'incrementés el nombre
de
servei de transport
trencs.
De viatgers, no?
Sí.
Aquí a Roda de Barà.
Sí.
Com sabeu, ara n'hi ha 4 i d'aquesta forma doncs, es veuria, si s'aconseguís, es veuria doncs, força incrementat aquest servei que està força coix, hem de dir.
Sí.
No, coix del tot, pobret. Coix del tot està. Perquè, clar, és el que he dit jo. Renfe fa molts anys que no amplia res. Renfe, o Adif, o el que sigui, li han anat canviant el nom per cada vegada fer-lo més important, o no sé per què. Sí. Però no han fotut res.
No.
TGVs, els que hagi fet falta.
Sí, això sí.
Fins i tot per baixar de Madrid a Toledo tenen un TGV.
I tant.
Ara, i cal. No sé si calia, però amb els trens que tenia abans també s'hi arribava. En canvi, aquí tenim un TGV que passa de llarg i torna a passar cap amunt, però ja està, i res més. No tenim res més.
Bueno, a vegades n'hi ha alguns que paren al Camp de Tarragona, que bueno, no està pas...
Sí, ser, i a Guadalajara.
Tothom està
descontent. La línia.
No, al Camp de Tarragona en parem bastant.
Sí, sí, però a Guadalajara també i no, home, no hi puja mai ningú ni baixa ningú. No, curiós. No, no,
és que quan, quan
està molt
para,
lluny de Guadalajara, l'estació.
Quan para l'estació de Guadalajara, està en un descampat que no hi ha res.
Sí, sí, dos, però dius...
On és Guadalajara,
quin interès,
no?
Quin interès de fer aquesta parada aquí, no sé.
És que els terrenys...
A veure.
Els terrenys...
Bueno, tothom ho sap, perquè es va fer
aquella... Ah, sí?
Sí, tothom ho sap, sí. Sí. I no dic res més perquè a vegades dic masses coses aquí.
Bueno, estarem ja la tia d'aquí tothom.
Va ser una notícia molt important.
Que li preguntin a la senyora Esperanza Aguirre,
i a la seva família.
I una urbanització que hi ha per allà a prop. I...
Bueno, la línia passava per allà, eh?
Quina línia? Si no existia no,
la línia. No, la de l'AVE passava per allà, vam fer l'estació.
Passava, però vam fer una parada allà.
L'estació de Guadalajara la vam fer allà.
No, 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 perdó. Va fer la línia que passés per allà perquè passava per uns terrenys de la família de la Guerra.
No, bueno, això és el traçat de la línia, és una altra història.
No, no te saps res.
El senyor Cascos es va entestar en fer velocitats de 300 km per hora.
Vale.
I per topografia no podia passar pel centre de Guadalajara.
I l'ha passat a 14 km.
En direcció al Corea del Pinar.
A 14 quilòmetres lluny.
Bueno,
que només podia passar per allà, només podia passar per allà, no hi havia més
raó. Ah, vale, vale.
Topogràficament té una explicació.
Sí, sí, sí.
Llavors
sí,
l'estació la van posar, se suposa que el punt més a prop de Guadalajara.
Sí.
Però està a 14 quilòmetres del casc.
A veure, la topografia m'imagino que no permetia passar per Barcelona, també, però ja no es van atrevir a fer passar la topografia a 30 quilòmetres de Barcelona,
bueno,
perquè ja hauria sigut massa,
quan,
eh?
Quan governava el senyor Pujol volien fer entrar l'AVE per Sant Cugat.
Sí. Jo això no ho sé.
Sí, sí, jo sí que
ho sé. Sí, 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 pare.
No, sí, sí, jo tinc els planos a casa.
Ai, ai, ai.
I tinc els planos del
túnel.
Tinc els planos del túnel de la Morella. Els tinc embarcats.
Jo crec que ens estem embolicant molt, però, sí. Bueno, tot és bo de...
No, és la vida... No? És un altre concepte de vida. Bueno, afortunadament nosaltres tenim aquest problema ara. Hi ha països que el tenen pitjor.
Bueno, els altres països...
Sí, evidentment que sí, sí. Evidentment que sí. Doncs, molt bé, ja veurem, no?, això dels trens, com queda.
Possiblement a Uganda estiguin pitjor, podria ser, sí, sí.
Sí.
I no els hi ha fet cap AVE.
Em sembla que els xinesos estan obrint línies de ferrocarril a Uganda, eh? Deuen ser per extraure
minerals. No m'estranyaria,
qualsevol cosa.
I els espanyols estan obrint línies de ferrocarril a la Meca, de G de la Meca, no?
Els TGVs d'allà.
Ah, sí, la senyora Corina, sí.
Vinga, anem a un altre tema.
Anem-hi.
Tenim diversos temes sobre la taula, però potser el més important en aquests moments doncs, és aquesta guerra, com bé sabeu que està tenint lloc. Just avui que en aquests moments han començat o comencen les negociacions entre Ucraïna i Rússia per veure doncs, si es pot acabar de desencallar, perquè déu-n'hi-do, no?
Sí.
Era inesperada aquesta guerra o no?
En el meu cas, sí. Jo sempre havia dit que el 2022 no seria possible una guerra entrant als tancs i uns senyors disparant bales amb escopetes. Vamos, és que a mi no em passava pel cap, però vaja, tinc de confessar que m'he equivocat.
No, no, ni missils...
Tot i això, Putin ja portava temps advertint, no?
Es veu que sí. Veu
I el president dels Estats Units també ho deia, eh?
Però, no, clar, ningú s'ho creia.
Ningú s'ho creia, però...
El president dels Estats Units també ho deia, eh?
Però Ucraïna porta 10 anys amb guerra, eh?
Sí.
10 anys amb guerra. Sí. No ens oblidem. Porta 10 anys amb guerra. I les repúbliques aquestes que han... Una setmana abans d'iniciar la guerra aquesta, les van declarar independents des de Rússia i estaven en guerra. Tenien guerra constants, porten 10 anys amb guerra. Sí. El que passa que, com que no es queixaven, no ens enteràvem. Però ara sí. Ara, a la guerra. Però Ucraïna i Rússia porten 10 anys en guerra.
El 2014...
I si contem una cosa, si tirem enrere, Ucraïna està sempre en guerra, però des del que estava dins de l'imperi austrohúngaro. Vull dir que imagina, sí. Si porta anys... Perquè, a més, quan es va desaparèixer la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques, van tenir problemes. Llavors, porta molts anys en guerra. Passa que ara s'ha crescut i s'ha fet així, i res més.
Bueno, i ja recordeu que l'any 2014... s'ha produït un dels incidents més criminals que jo recordo molt temps, que és la caiguda de l'avió Malassi. Va caure un avió a Donetsk i encara no se sap qui va disparar el missil, però encertar un avió a 10.000 metres d'alçada no és un aprenent ni un accident, eh?
Bueno.
En tot cas, com deien, començar les negociacions. Rússia ha confirmat que han començat aquestes negociacions doncs tot just allí a la frontera, eh? Què penseu que això derivarà un alto al foc o no serà possible? Després de 5 dies en guerra, també recordem-ho.
Personalment, jo crec que no. Jo crec que el senyor Putin és completament incapaç de recular ni un sol centímetre de tot el que està fent. No crec que negociï res. A més, ja ho fan en un lloc que, home, podríem dir que no és neutral, perquè Bielorússia és un lloc que fa molt pocs dies hi van haver unes revoltes i es van acabar aviat, perquè el president del país és un senyor que és molt amic d'en Putin. I bueno, no, penso que no és un lloc...
No, i que tropes russes han entrat a Ucrània des de Bielorússia.
Ja, per això mateix.
Perquè van ocupar tota la zona de Txernòbil, que es toca amb
sí, va bé, això ja va ser fa uns dies enrere.
Sí, però, no, bueno, no, però és que les tropes venien de Bielorússia.
Però és que hi ha també Donetsk, que és una de les repúbliques sí. aquestes que deia, a on hi ha atacs i morts, desgraciadament, per part de soldats ucraïnesos
sí.
atacant els soldats de Donetsk. I, a més, hi ha gent que són militants, entre cometes, prorussos, amb el qual s'hi fiquen. Llavors hi ha una guerra entre tres bandos allà.
Sí, hi ha tres bandos allà, sí.
Bueno, ahir, precisament, el Manel Elias estava precisament en aquella zona d'allà com a reporter de guerra i, bueno...
Allà juga ell, el bigoti, eh?
Sí, s'ho juga tot, però clar, precisament es va veure, no? Sí. I va explicar-ho, ell va estar explicant-ho exactament.
I més greu és ara perquè Putin els hi ha donat passaport rus a molts habitants de Donetsk,
això els
ha donat la doble nacionalitat.
Això és el que han dit.
No, i a més els hi pagava la seguretat social.
Això és el que han dit.
No, que ha reconegut la seva independència públicament,
I ha reconegut
la independència dels dos territoris,
sí, sí. I els hi ha donat passaports ja i pagava la seguretat social del els russos del territori.
Bueno,
imagina't.
Jo el que no sé si ja va dir tots el passaport i els hi van donar un per un, però que reconeixia les dues repúbliques aquestes com a independents, i total que deu fer 10 dies o 15.
Això és anar avançant mica en mica. Aquests són els analistes, que hi entenen una mica més que nosaltres, perquè nosaltres, pobres, no sabem res, però bueno, anem veient els resultats. No? Ja va començar el 2008 amb el tema de Geòrgia, ja recordeu, el 2014, l'annexió així és per l'article 18... Pam,
de Crimea.
Crimea, vinga, això és nostre, fora. Sí. Ara no fa gaire va venir lo de Bielorússia. O sigui, estem veient el resultat, no hi entenem res, però estem veient que Rússia, o el senyor Putin, jo més aviat diria el senyor Putin, perquè dintre de Rússia hi ha molta gent que protesta també, i la meitat del país es veu que tampoc hi està d'acord amb aquesta política. Resulta que Rússia vol recuperar tots aquells territoris que va perdre el 91 amb la desaparició de la URSS. Perquè fixeu-vos que estem parlant de Geòrgia, estem parlant de Crimea, Ucraïna, Bielorússia, tota aquesta corona, diguem, que fa frontera, que, és clar, el senyor Putin el que vol evitar és que algun d'aquests territoris no s'incorpori a la OTAN, amb la qual tingui els enemics ben bé a la porta de casa, no? I aquest és el tema. Jo em penso, jo és el tema que, pobre de mi, dintre de la meva ignorància, és el que veig, no?
Hi ha un trasfons que ja ve de la caiguda del mur de Berlín. Diu, per què a Berlín, a Alemanya, la unificació va ser tan senzilla? Perquè els alemanys orientals sabien perfectament que el nivell i la qualitat de vida d'Europa i d'Alemanya Occidental era més alta que la de la zona soviètica. No van tindre cap problema a unificar-se amb Alemanya. A Ucrània, el que ha passat és que Rússia, evidentment, ha pujat de nivell de vida. Ha augmentat el nivell de vida de Rússia, la qualitat de vida. Va haver una època que Ucrània es vivia millor que Rússia. Ara es viu millor a Rússia que a Ucrània.
Bueno, això és discutible,
I ha decantat,
eh?
Ha decantat el plat una miqueta.
Antoni, aquí jo almenys personalment ho poso en dubte,
No, posis en dubte perquè...
És molt clar. Però bueno.
En termes de renta per càpita i tot...
I en termes democràtics, també?
No. Però és que Ucrània també té una història democràtica molt negra. Ningú se'n recorda la senyora Timoshenko, aquella senyora de les trenes, i el dictador que hi havia
a
Ucrània. Ucrània té una història democràtica molt tenebrosa.
Hi ha una evolució democràtica. A Ucrània hi ha hagut unes eleccions.
I una corrupció que se'n riu de Gènova.
Fa poc que ha hagut eleccions.
Sí, fa poc.
Abans no hi havia.
Però ara, doncs, bueno... Sí,
Els han aixecat sempre. De totes formes, avui he llegit que l'IPC, aquí, de moment ja està al 7,5%, amb el qual, quan van fer l'estudi de les pensions, no sé què, està en un 5, ho arreglarem, de moment està al 7,5%, i això no ha parat. No ha parat perquè, clar, tots els consumibles d'energies, tots els que són productes energètics, pujaran, l'alimentació pujarà, perquè el transport pujarà. Tot. Llavors tot això generarà una crisi econòmica, evidentment a Rússia, però a la resta d'Europa
sí,
també.
Sí, sí, ens arrossega tots.
Ja està. Això és la realitat.
Jo crec que la cosa està molt lluny d'aturar-se, de moment, perquè avui el senyor Putin ha dit que activava el seu arsenal nuclear. O sigui, no és que l'activés, és que el posa en posició de combat. No sé què vol dir això, però volguem dir, cuidado que apreto el botó nuclear. Els
Estats Units ho han fet moltes vegades, eh? Posar Top Gun, alarma 2, alarma... Ho han fet, durant molt...
Esperem que això només sigui una amenaça per fer por a l'enemic. Això és una de les tàctiques de les guerres, no?
També recordem totes les conseqüències d'això, que a part de que deia el Miquel l'IPC, no?, però que també doncs, es va tancar, per exemple, l'espai aeri als avions russos.
Sí, sí.
Això ha sigut recentment.
Sí, això és tot Europa, eh?
Són altres conseqüències.
Sí, sí.
També hi ha en alguns bancs una espècie de corralito, que tampoc poden treure diners
també,
que volen
també,
la gent.
També,
sí, clar.
També en fallida que estan alguns bancs. Econòmicament, Rússia, això, evidentment, ho notarà, eh?
I tant, i tant.
Sí, però Rússia, en comptes d'acoquinar-se o agafar por, què diu? Que posa en posició de combat el seu arsenal nuclear. Cuidado, eh? Perquè quan diu això, tothom se'n recorda d'Hiroshima, eh?
I de Palomares.
Cuidado.
Quan es volaven els avions americans que sortien de les bases espanyoles... Bueno, no aquests sortien d'Amèrica. Els que sortien de les bases espanyoles eren els que repostaven.
Sí, cuidado, perquè...
Ens va caure un avió... un B-52 carregat de bombes nuclears des que es passejaven per davant de la frontera russa i tornaven als Estats Units. L'arsenal nuclear, aquests dos sempre el fent servir per espantar.
Fa 80 anys d'Hiroshima, i tothom se'n recorda, però és que ningú es creia que Putin iniciaria una guerra a aquestes alçades del segle XXI. I mira, ens hem equivocat. Pues a veure si ens equivoquem també amb això.
Jo el que diria és que em sembla que Rússia confiava en poder fer un raid d'aquests rapidíssims i em sembla que se li ha travessat. Bueno. Ucrània li està presentant més resistència de la que calculaven ells.
Bueno.
Sembla,
no sé,
perquè el primer dia ja estaven a les portes de Kiev.
No, el primer dia no.
Molt ràpid van arribar.
Van arribar bastant ràpid.
I em sembla que se'ls hi ha travessat la història.
Pensa que
Ucrània té el doble de la superfície que Espanya, eh? Ocupar allò no és a l'Afganistan, és pitjor, eh?
Ja. I tampoc serà com a Afganistan al nivell de població, perquè dins d'allà hi ha molts opositors al règim de Putin que estan tancats a la presó.
Sí, no.
I tant.
Cuidado que surti escaldat, perquè els mateixos oligarques russos a la que han començat a intervindre a bloquejar els seus béns a Londres, a tota Europa, aquests són els que potser es diran, diu, escolta'm tu, una cosa és fer la guerra, l'altra cosa és...
La gran economia funciona.
Jo crec que la tàctica de bloquejar aquestes importacions i aquests negocis és per enfrontar una mica els comerciants, els empresaris russos amb Putin,
sí.
Suposo. I fins i tot el tema de tancar els espais aeris també és una mica una tàctica perquè els russos s'enfadin amb el seu president i hi hagi una mica d'enfrontament a dintre del país, de Rússia.
És possible que vagi per aquí, sí.
I li posin les coses una mica més difícils, no?
Sí. Deia La Vanguardia que a Barcelona tenim molta sort amb això de tindre un port meravellós, i es veu que hi ha molts iats grans de gent molt poderosa russa.
Diu que hi ha tres...
El de l'Ibrahimovic estava en reparació, un altre ha marxat pitant cap a Montenegro, que no és comunitària, i es veu que n'hi ha un altre de maco, però... Clar, és que aquests hivernen a Barcelona, eh?
A la Costa del Sol de Màlaga n'hi ha milers, de finques i, i xalets i tot això. Hi ha moltes fortunes.
Hi ha molta propietat russa.
Estan inculcats allà, no? Però, bueno.
Ja veurem. He sigut un cop inesperat. No, és que en la nostra generació, en menys de 2 anys, ha passat una epidèmia mundial i una guerra pràcticament a la porta de casa. Em s'ha agafat per sorpresa, eh?
Bueno, vam tenir l'epidèmia del còlera, també.
L'epidèmia
del còlera.
Fa molt temps que no hi ha...
Perdona, jo la vaig viure quan feia l'Emili.
Entre disenteria i còlera i...
No, còlera,
i problemes gastrointestinals, sí, però clar...
Epidèmia de còlera. Jo vaig estar vacunant gent de Saragossa i gent de la caserna...
A Saragossa hi va haver còlera?
O sigui, aquí a Catalunya. Però bueno, aquesta és la realitat. Però bueno.
Jo no hi era, no us puc ajudar. No,
jo crec que la cosa, la veritat és que fa por. Avui he llegit una notícia al Punt Avui que diu que mercenaris russos operen a Kiev per assassinar Zelensky, segons el Times, eh? Cuidado, eh? Més de 400 mercenaris operarien a Kiev sota les ordres del Kremlin d'assassinar el president ucraïnès i el seu govern per preparar el terreny perquè Moscou prengui el control. Això no s'acaba, eh? Cuidado, que no, això no s'acaba, eh?
No, però és que potser també et poden matar el Putin, eh?
El Putin. Bueno, això potser quan seria va caure més difícil,
de,
però bueno.
Quan va caure l'avió de Malàcia, hi havia també el rumor conspiratiu d'aquestes històries de que l'atemptat estava dirigit cap a l'avió de Putin. Perquè és que és impossible. Disparar un missil amb un avió civil a 10.000 metres d'alçada és una cosa totalment intencionada. No es fa per casualitat. Els missils terra-aire no tenen, no et pugen a aquesta alçada. Jo crec que pot arribar als avions que t'estan atacant, però no a 10.000 metres d'alçada.
Jo crec que el senyor Putin això ja porta temps al cap, ja ho porta al cap fa molt de temps.
Sí, és una jugada
i jo penso que tots els escenaris els té previstos ja. Ell ja sabia que li bloquejarien els comptes, ja sabia que, bueno, tot això, jo penso que ell ja ho sabia. I bueno, i diuen que té, actualment té un 70% més de divises estrangeres que fa poc.
Té unes reserves immenses,
unes reserves immenses d'euros, de dòlars i de tot.
Però mira, o sigui quan...
Pot aguantar, a veure qui aguanta més passant gana.
Però quan Rússia es va... quan la URSS es va desintegrar, es va fer la Federació Russa, l'economia estava per terra. Van començar a exportar petroli en grans quantitats i en molt poc temps. Jo me'n recordo, a l'època d'Elsin, es van presentar els russos al Front Monetari Internacional a saldar el deute de la Unió Soviètica que havia heredat Rússia, i el va saldar. No fa falta, clar, pels interessos del deute, era una font d'ingressos interessant. No, Rússia va saldar el deute. Els ingressos per petroli i gas són de tal calibre que en molt poc temps acumulen divises. Bueno. Dir, amb una guerra econòmica, a lo millor rebem nosaltres. Europa sempre rebrà,
és que,
eh?
Aquest és el problema.
Nosaltres estem al mig entre Estats Units.
Possiblement rebaríem més nosaltres que ells.
Sí.
Perquè ells
sí.
Estan preparats, a més tenen de tot. I, bueno,
de fet, el nou gasoducte entre Polònia i Lituània l'estan treballant a sac per acabar-lo abans del previst, eh?
Però Alemanya sembla que ha fet algun moviment perquè no es pugui construir per Alemanya. La llicència, no sé què, vaig sentir que feia alguna cosa d'aquesta.
Nord Stream n'hi ha dos, un que està en funcionament. Alemanya rep gas rus d'un gasoducte que se salta a les repúbliques bàltiques, passa per Polònia i entra a Alemanya. Llavors, Alemanya va construir el que està ara, el Nord Stream 2, el directe, des de Rússia fins a Lübeck, pràcticament, que és per subministrar gas a tota la zona del Ruhr. I aquest és totalment alemà, no toca cap més país. I aquest és el que el govern alemà, de moment, no dona la llicència d'apertura. Està fet, està acabat. Bueno.
Sí, però si els perjudicats són ells... només... Perquè d'on ve el gas? Ve de Rússia, no? Home, si Rússia talla, què vols que et digui, no?
Sí, ja taca la sortida.
Veurem moviments com coses impossibles. Hi havia una bossa immensa de gas que no es podia explotar per problemes davant d'Israel, entre Israel, Xipre i Turquia. Bueno, pues ara aquesta bossa s'obrirà.
Volia, veurem.
Hi ha la primera imatge, en aquest cas, de la taula de negociació i que s'ha enviat des de
a la frontera de Bielorússia amb Ucrània, no?
Sí, ara no em surt des de qui ho ha enviat, però vaja. I es veuen en aquesta taula 7 negociadors per part d'Ucraïna i 5 per...
Rússia.
Per part de Rússia.
Els dos jerarques no hi són, evidentment.
Sí, no, perdó, quatre. Russos, quatre. No, els dos no.
No hi són.
No. Els dos que s'haurien d'enfrontar i barallar-se entre ells i s'acabaria la guerra ràpid. Seria una solució. Que en lloc de fer la guerra des dels despatxos, que és molt fàcil, posar-se al front. Però vaja.
Però deu estar el ministre d'Afers Exteriors rus, no?
No sé qui hi ha, la veritat és que no sé.
Que porta la pila d'anys.
L'amic del Borrell.
L'amic del Borrell.
Veu la imatge aquesta de la taula, però tampoc...
Diplomàcia europea en mans del Borrell, molt bé.
Però bueno.
Jo crec que Putin ha esperat aquest moment, perquè entre la pandèmia i les hores baixes que passa a la Unió Europea, perquè la veritat és que els dirigents de la Unió Europea, ara mateix, encapçalats amb la part diplomàtica pel senyor Borrell, no crec que es pugui dir que passen pel millor moment. Inclús la senyora Úrsula és una persona que tampoc no li veig jo un caràcter... En principi, mentre hi havia la senyora Merkel és la que tallava el bacallà i la que s'enfrontava moltes vegades
amb Putin. Era alemana, l'altra és l'europea,
sí,
eh?
Sí. Però bueno...
Pesava més la cancellera alemana que l'altra.
Aquí vaig jo, no? Que no és el mateix, no és el mateix.
Bueno, hi ha una altra cosa amb aquesta guerra, hem posat en evidència dos institucions que aquí hem de donar-li la raó al Trump, són perfectament inútils. Una és l'OTAN. L'OTAN no ha fet res, vull dir, clar, com que no és un país de l'OTAN, doncs l'OTAN no s'hi ha ficat. I l'altra és l'ONU. Quan hi ha dues nacions en guerra, la funció de l'ONU és interposar-se. Els cascos blaus s'han d'interposar per acabar les hostilitats físicament.
Ja vam veure la guerra.
Com que Rússia ha presentat el veto,
ja vam veure la guerra de Iugoslàvia, ja vam veure la guerra de Iugoslàvia, els cascos blancs el que feien.
No ha servit de res mai. Bueno, a la guerra de Corea es van interposar.
Va mantenir una pila de gent allà treballant.
Sí, l'ONU va ser beligerant durant la guerra de Corea. Com està Corea encara? Partida per dos. Bueno, pues, aleshores, és el que deia el Trump, diu, si no serveix, tanquem-la.
El que digui el Trump.
L'altre dia vaig veure...
I l'OTAN, si els europeus volen defensa, que se la paguin ells.
L'altre dia vaig veure... vaig veure el senyor Antonio Gutiérrez aquest, que és el secretari general de la... dient que, home, per favor, senyor Putin, aturi la guerra, pensi en la pau, no sé què. O sigui, coses que dius, home, escolti, això és anar una mica amb el lliri a la mà.
Home, no? El que també va... Parlant del Borrell, que també va crear molta polèmica, un tuit que va fer, no sé si ho vau veure, que era molt infantil, podem dir. Molt infantil.
Home, és que del Borrell, què podem esperar?
El Vaticà deu haver perdut pistonada, perquè en aquestes condicions sempre el Vaticà s'ofereix com mediador i tal, però...
No, el papa francès,
sí, però està desaparegut en combat.
No, però també ha fet alguna declaració.
Ha fet alguna declaració, el papa?
No voldré fer un comentari que sigui totalment contra l'Església Catòlica. Jo no sóc practicant ni sóc catòlic en aquest aspecte, però clar... El papa pot sortir i dir que pregarà per no sé què, no sé quantos. Però deixant un duro no el deixarà de pas. El que dirà és als altres països, heu de posar diners per solucionar això. Jo pregaré perquè no us passi res mentre poseu els diners. Aviam, això, jo quan diuen el papa, i el Vaticà, aviam, jo tinc els meus dubtes de que realment la cosa pugui funcionar. És meva i personal, res més, no vull encomanar-la a ningú, però és la realitat.
No ha tingut una funció pacificadora, perquè no l'ha tingut.
És que no ha fet res.
Ni els Balcans, com tu dius, que encara és una ferida oberta. Els Balcans encara fan mal,
Bueno, allà està.
Sí, quan vinga.
Segurament, quan escoltem aquest programa en repetició, tot això que estem dient no serà actual.
Sí, perquè
va a una velocitat tremenda. Sí. Vinga, anem a una altra guerra, en aquest cas és el Partit Popular, que ara doncs, portem uns dies, poder que no se'n parla tant, perquè, evidentment, Ucraïna eclipsa, no? Doncs,
han passat coses en una
l'actualitat,
setmana,
Sònia,
des de que vam parlar el dilluns passat de la crisi del PP fins ara, han passat moltes coses, Però moltes,
Bueno, l'únic que jo recordo així com a cosa... Anava a dir una paraula, no la dic. Rara és el fet de presentar Feijó com a successor. I això ja...
Sí, i caure el pensador. Ha dimitit el Teodoro García Ojea, ha dimitit.
Ja va dimitir, al principi
no,
de tot.
No, però va dimitir el dilluns, em sembla.
Bueno, és igual.
Millor dit, el van forçar a dimitir.
Clar, però
no
és igual.
Això no se sap mai.
Una setmana...
Bé, en tot cas, el Casado no ha dimitit, Ha dit que fins que no hi hagi el Congrés...
Encara és el president del partit, per les pressions que té... I
no, per les pressions no, perquè no li queda més remei per la qüestió de programa. Fins que no hi hagi el Congrés, ell no surt, i el que hagi d'entrar... Sí,
pot dimitir, també, Llavors la gestora fa el Congrés.
No ho faran.
Però pot dimitir perfectament,
No, però s'ha compromès a no presentar-se com a candidat, en el Congrés.
No.
S'ha compromès, no sé si ho complirà.
Sí, s'ha compromès.
S'ha compromès a...
Això és una divisió a terminis.
O sigui, això és una negociació que ell ha fet, que seguiria sent president del partit fins al Congrés, però que ja d'entrada ara es comprometia a no presentar-se. Sí. Llavors, sembla ser que el senyor Feijó, doncs, ell ja va dir que ell, si hi havia un contrincant, ell no lluitaria contra ningú. Havia de ser l'únic.
Ell ho vol tot pla.
Ell ho vol clar. No vol que...
Clar i pla.
És gallec.
Sí. sí, sí.
És molt gallec. El
Congrés... Home, de fet, ell sempre ha manifestat que no vol marxar de Galícia.
No vol
Galícia.
Marxar, no. No, no, i a més ell sap perfectament el que li espera, perquè l'hemeroteca existeix i té fotos comprometedores passejant-se en vaixell amb persones que no són massa...
Sí, però...
D'acord amb una política honesta.
En aquest país...
I d'abans hi ha unes altres encara. Quan estava de jovenet fent-li costat al senyor Fraga. Vull dir que...
Bueno, el senyor Fraga té un passat també, si tenia
home,
un passat.
Home, que té un passat, collons...
Sí, igual que el senyor Martín Villa tenia un passat.
Obri, però s'ha demostrat que en aquest país la corrupció no és un pecat gaire greu, eh?
Perquè,
perquè resulta que un president que acusa a una presidenta de comunitat, senyora Ayuso, de corrupció, i resulta que el que ha de saltar és ell, home, vol dir que la gent això de la corrupció no li importa, ja ho saben, que són corruptes.
I,
no...
I els famosos 250.000 euros que floten amunt i avall, també.
No, ho ha reconegut la senyora Ayuso, tot això.
Sí, 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 ho ha reconegut.
Ho ha reconegut, he dit que sí que és així.
Sí, i què? Però... És igual, ja està bé, ja està.
I que la seva família li va donar un contracte, no sé què. Sí, però bueno, i què?
Però al costat de la Gürtel, què és això?
És igual, tot és el mateix, merder. És calés, calés...
És calé públic, és calé públic mal utilitzat.
No, mal utilitzat, no. Delictivament utilitzat.
Però, bueno, digues presumptament, que ara es porta més i si no encara ens tancaran a la
presó. Mentre tots. Hi hagi gent a la presó per això, és delictiva.
Presumptament, sí.
Això, el Tribunal de Cuentes, això no, ja ni ho té en compte, no, això?
No,
això
perquè no té cap prova.
Si som catalans, ja, llavors ja canvia la
cosa. Ah, no, llavors sí, penjar un llaç groc però... és motiu suficient com perquè...
Ho va dir l'Ayuso, eh? Sí,
sí.
Ah, sí?
Dic que hubiera colgado un lazo rojo, un lazo amarillo en la plaza de la plaza del Sol.
Ni que hubiese colgado un lazo amarillo en la Puerta del Sol, sí.
Imagina't.
Manda huevos.
Imagina't.
Bueno, suposo que això té que veure, ho he dit jo moltes vegades aquí, amb el finançament dels partits. Els partits es gasten els diners, però a mans plenes, i d'algun lloc han de sortir. El que passa que, esclar, després hi ha els intermediaris, que són els que fan aquests tripijocs, que alguna cosa els hi queda a la seva butxaca, també. I aquest és el problema, el finançament. Fins que no es solucioni el finançament dels partits, no sé.
Però
si
el finançament mai és gratuït, Octavi.
Ja.
És una forma elegant de corrupció. El finançament irregular dels partits es fa amb diners que després tornen el que els ha donat via obra pública, per exemple. Tu has preguntat abans pels AVEs.
Sí, sí.
Bueno, doncs, per què es construeixen els AVEs d'aquesta manera tan anàrquica?
Sí, perquè...
Si rasquessis, sapiguessis com s'ha construït l'AVE de Galícia, com s'ha construït l'AVE de Badajoz, per què no funciona l'AVE encara fins a Burgos, per què l'eix mediterrani està com està. Llavors, clar, les grans infraestructures són diners, i es fan perquè algú don diners als partits polítics per comprar favors.
Bueno, en tot cas, la Ayuso continuarà al seu lloc.
Ja ho veurem.
I el que saltarà serà Casado.
Ja ho veurem, Sònia, no? Ja ho veurem. Quan són les eleccions municipals
i
comunitàries a Madrid coincideixen, no?
No, no, perquè van ser l'any passat. Les de Madrid.
A Madrid no coincideixen.
No, però quan va convocar eleccions anticipades i va guanyar Ayuso per majoria.
Ah, bé, perquè van fer anticipades, sí.
Ah. I del 2021 ha de ser el 2020.
Llavors Ayuso no, té 3 anys de corda encara.
Bueno, no aneu tan lluny. El congrés del Partit Popular és ara a l'abril. Veurem a veure com queda, també, Perquè fer previsions amb un any d'antelació avui en dia és una temeritat,
I tant.
Ah, sí, no costuma sortir
bé. Tots els aspectes,
Vinga, deixem el PP, anem cap a Barcelona, que, com bé sabeu, ahir doncs, va tenir lloc el sopar
del
Mobile World Congress. Un mobile doncs, que preveu no tantes visites, però de Déu-n'hi-do, perquè 1.500 empreses no són poques, tampoc.
Sí. Es veu vida per Barcelona, es nota, Es nota l'activitat.
Sí. De fet, els hotels se salvaran, podem dir, gràcies a això, no?, també, deien.
L'organització
porta molta càrrega,
L'organització preveu uns 60.000 visitants, quan l'any passat van ser 20.000. 20.000 i aquest any en preveuen, cuidado, això de preveure, igual després són 40.
Està per veure.
Està per veure, no? Però en preveuen 60.000, amb el qual seria un augment considerable respecte a l'any passat i que donaria una mica d'oxigen a alguns negocis, a alguns hotels i, bueno, i l'economia de la ciutat en general, no?
Sí, el que passa que hi havia molt turisme rus, tant PortAventura com Barcelona rebien molt turisme rus, i el turisme rus es deixa molta pasta, eh?
Bueno, aquests 60.000 encara...
Aquests ja no hi són.
Sí, aquests 60.000 està molt lluny encara de xifres anteriors, però bueno, és anar pujant, anar buscant una mica la normalitat, no?
Com però... sempre hi ha hagut l'espectacle entre el rei i les autoritats catalanes, que no
sí.
passen del rei, però
sembla
bueno...
Sembla que passen olímpicament.
Bueno, el rei s'entesta en voler estar tot arreu i ja sap ell com...
Jo no sé si s'entesta i l'obliguen a estar.
No, és que dintre el contracte del Mobile està que l'ha d'inaugurar el rei, eh?
Bueno,
això
doncs l'ha inaugurat el rei.
El contracte, eh? Això sí. Ell no hi pot faltar. Bueno. El que passa que el que no hi diu és que s'hagin d'estar junt amb els del govern català.
Bueno. No, bueno, igual no se saluden, però... Igual que sí, que se
fora de càmeres es saluden.
Sí, fora de càmeres se saluden.
I en fotografies però... que han sortit també. Estan els tots tres, Pedro Sánchez, el rei Pere Aragonès, xerrant amigablement a les aules.
Sí. No, ja.
Home, clar, és que una cosa és ser contrari, una altra cosa és ser...
Salvant les distàncies, que hem treballat amb l'economia privada, jo moltes vegades he saludat a competidors que els odiava a mort. Et trobes en una fira i amb una copa a la mà ens saludem. I després
tant amics.
Tant de bo se t'atreveixi.
O tenies un morós a l'empresa que era gros, però de tant en tant, i l'havies de saludar tranquil·lament allà, i li deies, però quan pagaràs? Però...
Si era un morós gros, l'havies de saludar, perquè si no, és pitjor.
I posar-li una catifa.
És molt fort, el poder dels morosos. Mira, Espanya amb la Comunitat Europea. Espanya és un dels grans morosos de la Comunitat Europea i te la porten amb safata,
bueno,
eh?
És el problema del diner sempre és igual, el mateix.
Sí, és veritat.
Vinga, doncs, al Mobile esperem això, que hi hagi força visites, que es
sí,
mogui l'economia.
A continuació ve una fira que era molt important, i torna a ressuscitar, que és l'alimentària. Mm. Alimentària és una fira molt potent. Potser aquest any ho serà més amb ocupació que el propi Mobile, amb superfície, eh? No, potser no un negoci global, perquè aquesta és espanyola, bueno, espanyola i europea era l'alimentària, però era una de les grans fires. El sector alimentari és molt potent.
I Construmat, com ho faran?
No ho sé quan es fa Construmat. L'Expoquímia va ser l'any passat i va ser molt trista, molt trista,
home,
molt
clar.
Trista, molt trista. Era una indústria també molt forta, Expoquímia va ser molt, molt freda.
Bueno, les fires tenen això, i més en aquestes èpoques que
bueno,
estem parlant.
En aquestes èpoques, sí, sí. No,
bueno, el que s'ha de mirar és que el 2024, perquè fins al 2023 sembla que està garantida la presència del Mobile, sí. Però el 24 ja veurem, perquè els de Madrid suposo que estan ja amb les ungles afilades, a veure què bueno, poden fer.
Home, no? Com el Primavera Sound, no?
Com el Primavera Sound, bueno, per exemple, que sí. Aquest any ja fan la meitat a cada lloc, no? I veurem l'any que ve si ja només ja es queda totalment a Madrid. I a Barcelona diuen que, bueno, que estan molt contents de que nosaltres sí. Importem festivals fora d'aquí, no? Bueno, no, sí, això és... Bueno.
Home, el Primavera Sound s'ha fet al Brasil, també, eh? S'ha fet al Brasil, el ja, Primavera ja. Sound. Vull dir que... Aviam, pel fet que un vin a Madrid té una importància, jo, per mi té una importància relativa. L'important és que ha nascut aquí i llavors d'aquí el anem exportant fora i sí. De forma radial. Ja
però,
està.
Però si es fa a Madrid, se seguirà dient Barcelona Sound o no?
Home, no sé, això...
No, es diu Primavera Sound.
Primavera Sound. Ah, vale.
Primavera Sound.
Val.
Berlín va inventar el dia de l'orgull gay, ja a tot arreu fan el dia de l'orgull gay.
Sí.
Vull dir que s'ha exportat a tot arreu. També belluga diners, eh?
Vinga, anem a parlar de la Covid, que, com bé sabeu, està millor, la cosa està millor.
La televisió ja no
sembla,
en parla.
Sembla que ja hagi passat la pandèmia, no ha passat, que ningú
abaixi
la guàrdia, però... Ara, doncs, clar, van canviant els protocols també, pràcticament dia sí, dia també.
Sí.
I ara, en tot cas, quan un és positiu, ja no cal comunicar-lo a la farmàcia, eh? Ara ja tu mateix a casa, tu fas tot, et fas el test, sí. Tot el que calgui a casa.
S'ha plegat vela, sí.
Sí, jo el que observo és que la gent segueix portant molt la mascareta. Hi ha molta gent amb mascareta pel carrer. Ara que ja no és obligatori, doncs resulta que hi ha moltíssima gent.
Sí, sí, sí.
Ahir vaig estar a Torredembarra, al Carnestoltes, que per cert, bueno, allà el segueixen fent. Ha tingut una mica menys de participació que els altres anys, però sí, sí, 10 o 12 carrosses encara hi eren i, bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i molta gent. I la majoria de gent, diguem que un 80-90%, anaven amb mascareta,
sí. I a Sitges, gent... i a Sitges les comparses també portaven, eh?
Sí, 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 sí. Clar, clar.
Bueno, demà és el gran carnaval.
No, les comparses són a Vilanova. Bueno,
no, i a Sitges.
I a Sitges és el carnaval, el dimarts.
El carnaval, però demà, les comparses demà, vull dir la gent que acompanya...
Sí, sí.
I demà serà el festival.
No, jo no sé si la gent és per por, no sé, però la gent... No, porta mascareta, eh? Sí, sí.
Qui més qui menys, molta gent, eh? Qui més qui menys ha tingut pèrdues familiars o amics, eh?
Sembla com si... Ah, bueno,
que... Tampoc qui més qui menys. Aquí a Catalunya han mort 20.000 persones.
Exactament.
És que sigui...
Ho tenim molt present,
jo dic que no sigui llestimós i molt penós, però bueno, no es tracta de qui més qui menys. A veure si per casa tenim mort, no en tinc gut, afortunadament. Sí, però sí. Bueno, i el tema de la pandèmia durarà fins que la gent actuï de forma seriosa. I la gent, amb això que diem de la mascareta, ha decidit posar-se-la i vol actuar encara amb més protecció. Mm-hmm. Bueno, si això suposa una millora, ben fet. Benvinguda sigui la mascareta. I que no portis mascareta, està permès que no la portis. Ara, quan entres en un establiment, te l'has de posar, ja està. Simplement és això.
Sí, sí, a molts llocs encara t'obliguen, eh?
No, i el que és d'un rigor absolut és el transport públic, el mateix metro, a vegades observes, i la gent ja baixa l'escala i ja se la posa.
Sí, sí.
Abans de passar pel torn, que és el que és, ja se l'ha posat.
L'han portat tota la pandèmia.
Sí, se'ns ha quedat, sí.
Aquest any passat i l'anterior, vull dir que... La mascareta l'han portat sempre, el metro, l'autobús, sí, sí, el tren, sí, sí, sí. Tot això l'han continuat portant. Que han hagut casos de contagis? No ho sé, perquè no han dit contagiats en el metro i contagiats en el tren.
No, això no es pot saber.
Per tant, no ho sé, però realment...
El problema és que bars i restaurants, és clar, allà no, que no la porta ningú, perquè, és clar, has de menjar i beure. I, esclar,
ni els botellots, clar.
Aquí no és possible, això, és clar, però... I això no serà possible mai, perquè o menges o portes mascareta.
Exacte.
Així és que, bueno...
Déu-n'hi-do, com ens ha fet canviar les normes d'actuació, també. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Oh, i tant.
Déu-n'hi-do. No ens ho haguéssim pensat mai.
A marxes forçades, eh?
Sí, sí, a la força, sí.
I acabarem parlant d'un altre tema que també coneixia, que també porta cua fa temps, el tema de l'Institut del Teatre, ja que la Fiscalia ha anunciat que investigarà 12 exprofessors per assetjament sexual. 12, no són pocs, eh? Què passa a l'Institut del Teatre? Què passava?
Sí, aquí... Tot
jo no puc donar opinions perquè no ho sé com ha anat exactament. Que ara sortin denúncies d'aquestes, bueno, pues que ho investiguin i que ho vegin i la persona que hagi comès un delicte que el castigui i el que no, pues el deixin anar tranquil.
A mi el que em preocupa és que, per exemple, 20 anys després surten una denúncia. Igual que els abusos a les escoles. Han estat, segur, són condenables, segur.
Uh-huh.
Però fa falta 20 anys després.
A veure, jo suposo que la persona que ha patit aquest assetjament passin 5 o 5 minuts o 5 anys, ho ha de treure d'alguna forma.
Sí.
I evidentment té tot el dret de fer-ho i diria que fins i tot l'obligació.
Ningú escolta, ho qüestiona, Sònia.
Quan hi ha algun assetjador, doncs s'ha d'anar per ell.
S'ha d'anar.
Sense pietat, a més. I quantes més denúncies, millor.
Exacte.
I llavors, doncs, a mi el que em preocupa és això, que hi hagi 12 exprofessors que estiguin investigats, que no són un ni quatre.
Sí.
Que em sembla una borrada. Què passava a l'Institut del Teatre? Ningú veia que passaven coses estranyes.
Ningú.
Vull dir, m'estranya, perquè... Tot així, en modo secret, dubto molt que fos, no? Llavors, duria ser Vox Populi i ningú va fer res en el seu moment, no? Això se'm preocupa.
Suposo que moltes vegades és la por, no?
Sí.
Si una persona resulta que fa una denúncia, doncs ja queda fitxat de cap d'esquila i la gent té por. Ara, quan hi ha un que surt, doncs mira, llavors aprofites i és l'ocasió perquè vagin sortint tots els altres.
Però casos, per exemple,
suposo
com el
que la cosa va per aquí.
Casos com el del Plàcido Domingo... Però sí, ha sortit. No li ha destruït la carrera aquest senyor, però pràcticament sí.
Però bueno, jo crec que...
Sí, però...
Tota persona que intervé en una agressió sexual, sigui una dona o un altre, o un home, m'és igual en aquest aspecte.
Sí, sí, és condenable.
El que mereix és el seu càstig. Ara, quan surt això, jo espero ja exactament quines persones són, com els defensen, com els jutgen, i ja està, simplement. I el que l'hagi fet, a pagar. I el que l'hagi fet, doncs a casa, i ja està.
El fill de la reina d'Anglaterra no pagarà perquè la seva mare ho ha pagat.
No, al revés, pagarà.
Bueno, ha pagat la mare.
Diners, pagarà diners.
Ah, sí, perquè... sí, ha pagat la mare. Sí, sí, no, no, se'n refereixo. Però clar, també una orgia, doncs, bueno, el mateix.
Suposo que...
Igual que Berlusconi, que busquen les pessigolles.
Si hi ha 12 denúncies, vol dir que hi ha hagut 60 casos. I els altres no han dit res, perquè potser en alguns casos ja els hi va bé.
12 perquè... denunciats. Hi ha 12 denunciats.
12 denunciats.
Però denúncies potser... no sé quantes n'hi ha.
Hi ha hagut 60 casos, o 600,
sí, sí,
que no s'han denunciat. Sí, sí. Perquè potser doncs, hi ha hagut una, una proposta. Si acceptes aquesta proposició que et faig, tindràs un paper a la propera obra, i llavors allà doncs, diu, bueno, doncs accepto, no? Vull dir, per això tota la vida s'ha dit.
Tristament, no? Tristament, sí.
Tristament és
quan
així,
quan jo t'estic
no?
el cas Plazador, vinga. Viu, era què?
Llavors, aquests casos s'ha callat i no s'ha dit res.
Tornem clar. Dilluns, que tingueu bona setmana.
Gràcies, igualment.
Molt bona setmana, sí.
Sí, bona setmana.